Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. No estimem de paraules, sinó amb obres. Aquesta exhortació forma el títol del primer missatge que el Papa ha escrit per a la Jornada Mundial dels Pobres, instituïda per ell mateix l'any passat en el final del Jubileu de la Misericòrdia, amb l'objectiu d'establir que se celebri el diumenge anterior a la cloenda de l'any litúrgic catòlic, és a dir, el dia de Crist Rei, cap a la tercera o quarta setmana de novembre. Aquest any serà aquest dia el 19 de novembre. Amb aquest missatge, el Papa invita l'Església i tots els homes i dones de bona voluntat a mantenir la mirada fixa en els qui estenen les seves mans clamant ajuda i demanant la nostra solidaritat. També es refereix a la importància de ser compartidors, és a dir, de compartir amb els pobres a través de qualsevol acció de solidaritat signes concrets de fraternitat, i això tingui la religió que tingui cadascú. És, per tant, un missatge especialment interreligiós, aquest del Papa Francesc, amb l'obertura a un nexe comú, el de la caritat i l'ajuda a les persones necessitades. Això no té religió concreta. Avui parlarem d'algunes iniciatives de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, per exemple, la publicació recent de la guia On dormir, on menjar per a persones sense sostre de qualsevol religió, i també una campanya que s'ha presentat precisament aquest migdia, Mira el teu veí, vés a trobar-lo, el sol sí, sols no. Es refereix al sol de l'estiu i de la calor, però no pas la soledat. Aquesta bona alternativa per ajudar persones grans que poden morir si no són ateses davant la forta calor. Ens acompanyarà uns minuts Xavier Vidal, responsable de migracions de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Tindrem, com cada setmana, també el vocabulari interreligiós i el creient de la setmana, avui amb el testimoni de Joan García, vicari general per Espanya, Portugal i el sud de França de l'Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia. Ens parlarà de com entenen els ortodoxos el misteri de la Santíssima Trinitat. Això i una miqueta més fins a 11:45 amb la música final. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
La comunitat de Sant Egidi ha presentat aquest matí a la capella de Sant Llàtzer de Barcelona una iniciativa que porta aquest nom. Mira el teu veí, vés a trobar-lo, el sol sí, sols no. I és que es parteix de la constatació que la soledat és com un virus que, sobretot els estius més calorosos, com pot ser aquest, que encara no ha començat de fet, mata fins i tot els ancians. És una constatació simple però plena de saviesa humana. No és que l'estiu i el sol siguin un temps enemic de les persones grans, sinó que cal afrontar aquest problema tan gran que és el de la soledat, i això no és una qüestió només de calor. En parlem d'aquest i d'altres temes amb Xavier Vidal, responsable de migracions de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Xavier Vidal, moltes gràcies per haver vingut. Bona nit i benvingut.
Bona nit i moltes gràcies també.
Bé, què pretén amb aquesta iniciativa la comunitat de Sant Egidi?
Home, una mica és, bueno, una mica principalment és sensibilitzar tants en el sentit de que, diguem, l'estiu no és que sigui un enemic dels ancians, sinó al contrari, sinó que una miqueta el que és l'enemic és aquesta soledat, no? Per això hem fet aquesta contraposició del sol, que seria la calor, amb la soledat dels ancians. Per això la campanya el que pretén i fomenta, sobretot vol fomentar, és el fet que els veïns a l'escala, qui coneix un ancià, qui sap d'algun ancià que està a la residència, el vagi a trobar, o truqui a la porta del seu veí per veure com està, per veure si aquest dia doncs, ha begut una mica d'aigua, si es troba bé. O sigui, trobar un espai també d'humanitat a la nostra ciutat, una xarxa que es vagi estenent, diguem, en el fet de que a vegades aquestes, diguem, petita, diguem, trucada, o a vegades d'oferir un got d'aigua a qui potser viu sol, doncs pot salvar a vegades moltes vides, no? Una mica recordàvem l'estiu del 2003, que potser és aquell estiu que va ser tan fort en quant a calor, però també que va haver-hi moltes defuncions, especialment a França, si parlem d'aquest àmbit europeu. I, per tant, a vegades, amb aquesta petita cura, doncs, podem salvar moltes vides, no? A vegades, doncs, també en la campanya, el que estem també fomentant i sensibilitzant és amb una sèrie de consells, entre els quals, doncs, això, doncs, el fet de beure, el fet de, quan un vol sortir a caminar, doncs, agafar les hores del dia que no són tan caloroses, doncs, al matí aviat, o cap al vespre, quan el sol ha baixat, o el fet de que si un és diabètic ha de vigilar l'exposició al sol perquè, doncs, un no s'adona que s'està, doncs, cremant i fent una ferida. Uh-huh. O sigui, consells que podrien semblar obvis a tots nosaltres, però que a vegades potser, doncs, ens hem d'ajudar, doncs, a transmetre'ls i a passar-los-els, no?
Molt important tota aquesta reflexió que ofereix la comunitat de Sant Egidi per sensibilitzar la societat. Pot semblar obvi, no?, que es donin aquests consells, però potser cal una veu, i en aquest cas és la de la comunitat de Sant Egidi, per canalitzar d'alguna manera en forma de campanya aquesta crida a l'ajuda a persones que, efectivament, no en som prou conscients moltes vegades, però poden morir si no els atenem. Moltes persones grans moren a l'estiu, com també a l'hivern, i de vegades no som conscients, passen inadvertides aquestes morts, perquè són persones de 85, de 90 anys, però que potser són evitables moltes vegades aquestes morts, i això és una qüestió de consciència social important.
Aquesta és la cosa, vull dir, nosaltres el que volem és conscienciar tants, no?, perquè no és que sigui una cosa que volem nosaltres per nosaltres, en aquest cas, sigui una cosa que volem per la ciutat i, en el fons, que s'escampi, en el sentit de dir, escolta, jo és que a la meva escala hi ha un perill d'ancians que avui no l'he vist, vaig a trucar-lo. Això et porta, doncs, dos o tres minuts del teu temps, evidentment. Però, vull dir, a vegades això pot fer, doncs, que potser, doncs, no sé, aquell ancià, doncs, s'aixeca, es refà, o diu, és que avui no he pogut beure gens d'aigua, escolta, i vaig un moment a comprar-li una ampolla d'aigua, no sé. A vegades són situacions que ens poden semblar com molt petites, però que si hi ha algú que vetlla, doncs, evidentment, qui viu sol, evidentment, pot viure sol perquè té un estat de salut correcte i perquè està també a casa seva, doncs, només amb aquesta petita cosa podem facilitar la seva vida, també.
I de quina manera, senyor Xavier Vidal, es canalitza aquesta crida? Hi haurà algun acte especial, algun fulletó que s'hagi imprès? De quina manera ho comunica aquesta sensibilització?
Una cosa és un fulletó que ja ha editat, diguem, també, que és aquest que diu el sol sí, el sol no, que també, doncs, el podeu obtenir, ja sigui a través de venir a la seu de la comunitat, a la plaça, al carrer de Sant Just.
A la Basílica del Sant
Just i Pastor.
Sant Just
i Pastor. Allà també ho podríeu trobar, o també, doncs, al carrer Hospital 140, allà ho podríeu tenir. D'altra banda, també es fa sensibilització a diferents barris. Això anirem fent, doncs, de manera progressiva durant aquests dies, ara que s'acosta també a l'estiu, a barris, doncs, sobretot a el que és el centre, el Raval, el Gòtic, Barceloneta, després cap a les Corts, cap a Nou Barris, cap a Sant Adrià, a la Mina, etc. Una miqueta també fer que aquesta campanya s'escampi, diguem, de manera molt, com diríem, capilar, no? Vull dir, a vegades en el boca a orella, en anar-ho sentint, i evidentment, doncs, també si entreu, doncs, a la web de la comunitat, també ja trobareu tota la informació, doncs, d'aquests consells, etc.
Efectivament, a santegidio.org, o enviant algun missatge a l'adreça electrònica info@santegidio.es, allà es pot o demanar informació o consultar-la a través de la web. Ens acompanya Xavier Vidal, que és el responsable de migracions de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Mira el teu veí, vés a trobar-lo. El sol sí, sols no. Contra la soledat, contra la calor, però sobretot contra la soledat, aquesta campanya estiuenca que ha presentat avui la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. El veïnatge, molt important, la proximitat, és a dir, no cal anar gaire lluny, no cal sortir a buscar persones necessitades perquè les tenim a l'escala, exacte, el mateix replà moltes vegades fins i tot. Però la comunitat de Sant Egidi avui volem que ens expliqui altres iniciatives que fa, moltes d'elles des d'un compromís cristià i interreligiós. On dormir, on menjar és el nom d'una guia que ja fa uns anys que es publica. Ens pot explicar la d'aquest any quines novetats té o amb quin objectiu es fa, vaja?
A veure, la guia ja fa una colla d'anys que es va publicar, evidentment s'està actualitzant en quant a dades, en quant a actualització doncs, de telèfons, adreces, de serveis que s'afegeixen o serveis doncs, que ja no es donen, sempre com aquesta guia per tantes persones doncs, que viuen potser en el carrer i necessiten doncs, de conèixer els recursos, i no només per ells, també per nosaltres, que a vegades volem adreçar amb algú en algun lloc i no sabem, doncs a veure, la consulta en aquesta guia sempre ens ajuda a saber això, on dormir, on menjar, on rentar-se, o on també fer els documents, on trobar els serveis socials o el metge, el CAP, perquè potser millor algú, també un nouvingut que acaba d'arribar, no sap on trobar totes aquestes adreces, doncs en aquesta guia també ho pot trobar.
És una guia per a les persones amb dificultats, per a les persones sense llar, també per persones que volen assumir algun compromís amb alguna entitat que treballa al carrer o que ajuda persones que viuen al carrer. Suposo que hi ha exemplars.
Sí, 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 sí.
Obtenir a la mateixa comunitat.
A la mateixa comunitat podeu venir, com us deia, doncs ja sigui Sant Just i Pastor, les Basíliques Sant Just i Pastor, o també al carrer Hospital 140, i també per la web la podeu descarregar en PDF.
Doncs al web santegidio.org, buscant català
en català o castellà, ho trobareu.
Molt bé. On dormir, on menjar, també es pensa molt, i tenint en compte que aquest és un programa sobre diversitat religiosa, senyor Xavier Vidal, es pensa molt també en aquesta diversitat, no? En les creences de cadascú, que moltes vegades aquestes persones sense llar doncs, poden ser jueus, musulmans, budistes, catòlics...
Al carrer ens trobem de tot, vull dir, sigui persones doncs, de casa nostra, però gent que ve de fora, per això us deia el fet doncs, de l'obtenció de documents, com aprendre els idiomes, etc. Vull dir, per una banda, després també tot el tema d'atenció religiosa, doncs que amb alguns, evidentment, que hem anat trobant, els hem anat adreçant a les diferents comunitats religioses, doncs on poden adreçar-se per trobar, o sigui, ortodoxes, catòlics, evidentment, també, ho dic, evidentment, el sindicat potser és més proper a nosaltres, però també a tants altres confessions, doncs una miqueta que puguin trobar, doncs, el seu lloc, també una mica la pregària, vull dir que dormir, menjar, rentar-se, però també una part important és la part espiritual i, evidentment, doncs, també es fa un seguiment, sí. Uh-huh.
Una altra de les accions que la comunitat de Sant Egidi està desenvolupant els darrers mesos és la de fer gestions per aconseguir corredors humanitaris. Per explicar-ho millor, els corredors humanitaris són formes de transport ràpida perquè les persones que busquen refugi arribin al lloc on volen refugiar-se i allà demanin l'asil. És a dir, que no hagin de passar tot aquest calvari que molts refugiats, especialment de Síria, de l'Iraq, han viscut aquests darrers mesos a Europa, per exemple.
I més que ràpid, segur, perquè a la rapidesa, evidentment, que ha de ser ràpid el procés.
Sí, perquè ràpid perquè venen en avió, però vaja.
I fugen d'un conflicte, per tant, com més ràpid, millor, no?
Però sí, sobretot segur, exacte.
Pretenem és que siguin vies segures, diguem que no siguin aquestes vies doncs, d'embarca o vies molt perilloses per poder arribar de manera segura aquí a Europa, doncs bé, fent aquests visats humanitaris, segons els acords de Schengen, l'article 25, i a partir d'aquí, doncs, un cop han arribat, se'ls acaba de tramitar perquè han començat tot el tràmit de lo que és la condició d'asilat i de refugi. Diguem, fins ara han arribat 800 persones a Itàlia, hi ha dos corredors doncs, que un ja està actiu i el segon està a punt de començar, un altre corredor en França que crec que en pocs dies també ja tindrem els primers que arriben a França, que són també una proposta de 500 persones que puguin arribar en termini d'un any. I bé, i també seguim una miqueta en el fet que volem que en el nostre país també s'arribi aquest corredor i puguem tenir doncs, també persones que puguin arribar de manera segura fugint de països, sí, com Síria, com dius, però també el segon corredor que fem a Itàlia, també des de la zona, diguem, de la banya d'Àfrica, si es pot dir així, eh? Uh-huh. Són eritreus, etíops, doncs, que també poguessin arribar fugint de conflictes potser més cronificats o que fa més temps que estan en marxa. I aquí, doncs, ara parlem de conflictes, però també molta gent fuig dels seus països per la gana, per les situacions de dificultat, que són altres maneres també de fugir. Potser no és un conflicte amb armes, però vull dir, són altres murs establerts també amb aquests altres països i murs que nosaltres, amb els corredors humanitaris, el que volem és crear ponts, diguem, per saltar aquests murs doncs, de la guerra, de la fam, de la pobresa, diguem-ne.
Efectivament, la necessitat de trobar asil o de trobar refugi en un altre país més segur que no pas el propi, no és una qüestió nova. No s'ha inventat a la guerra de Síria, no ha sortit, sinó que existeix de fa temps, malauradament, i a més ara hi ha camps de refugiats en molts altres països europeus i no europeus.
Però per això, bé, per sort, aquest ha estat un moment propici perquè potser ens n'adonéssim. Ha estat un moment doncs, que potser el teníem a prop, potser era un país doncs, que veritablement tenia unes condicions de vida doncs, relativament bones, doncs ens hem adonat i que han vingut també tants d'una manera sobtada i potser això també ens ha fet a posar el crit d'alerta en el sentit de dir, potser podem fer alguna cosa, Europa necessita fer alguna cosa, vull dir, més que tanta economia sobre la que sempre estem vigilant i que no passi res, també potser amb el que és el moviment de persones hem de mirar doncs, que també això és un enriquiment, no?
Per cert, avui volem felicitar Xavier Vidal i la comunitat de Sant Egidi pels 49 anys que vostès celebraven diumenge passat amb una celebració eucarística a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Sí. Anem als 50 ja, no?
Ara diguem que anem cap als 50, també una data, diguem, sempre aquest número 50 ens agrada, diguem, a tots, diguem, de celebrar, però bé, per dir que és un inici d'una continuació, doncs, també de llegint l'Evangeli i posant-lo en pràctica, com ara també ens deia el Papa, no?
Va ser Andrea Riccardi, historiador, professor, encara màxim responsable de la comunitat de Sant Egidi, qui va fundar el 1968 aquesta comunitat, amb la inquietud que ara ens comentava Xavier Vidal, no? La de llegir l'Evangeli. De fet, molts nous moviments han començat així, no? Amb inquietud d'una sèrie de persones que volien trobar en l'Evangeli una font, en aquest cas cristiana, però una font de transcendència i d'omplir-se espiritualment, en definitiva. Mm-hmm. I com definiria el compromís interreligiós de la comunitat de Sant Egidi? I amb això acabem.
Bé, la comunitat de Sant Egidi, diguem, dintre del que és, com ara dèiem, no, dels inicis del llegir l'Evangeli i posar-lo en pràctica, doncs també hem trobat. Ens hem anat trobant tantes persones de diferents religions i d'altres confessions cristianes i el fet també de trobar-nos junts, de mirar, de buscar aquest apropament també és un treball important a fer perquè és molt necessari, vull dir, buscar allò que uneix i no allò que separa.
I, de fet, Sant Egidi ha recollit el testimoni de l'Esperit d'Assís, no?, creat pel papa Joan Pau II ara fa més de 30 anys i que cada any reuneix persones de totes les religions. Aquest any on serà, per cert?
Aquest any serà Alemanya.
Alemanya, molt bé, doncs en parlarem. Gràcies, Xavier Vidal, de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bona nit i fins una altra.
Bona nit i moltes gràcies.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Trimurti, hinduisme. Tríada constituïda per tres deïtats. Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, i Shiva, el destructor o transformador. De Brahma sorgeixen Vishnu i Shiva. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
L'Església Catòlica celebrava diumenge passat la festa de la Santíssima Trinitat, un atribut triple del Déu únic que és, de fet, comú a tots els cristians. Les esglésies orientals, l'església ortodoxa, té una celebració pròpia que aquest any, amb la coincidència de la Pasqua en el calendari amb els catòlics, ha estat més a prop de la festa de la Santíssima Trinitat Catòlica, però no pas el mateix dia, perquè, de fet, coincideix, en alguns casos amb un dia de diferència, amb la Pentecosta, que aquest any hem celebrat el 4 de juny passat. Parlarem de la idea de la Santíssima Trinitat i d'aquesta festa amb l'arxiprest per a Espanya de l'Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia, Joan García. Ens escolta ja pare Joan García. Bona nit, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona nit i ben trobats.
Gràcies i felicitats per aquesta festa que vostès, en el cas de la seva Església Ortodoxa, han celebrat coincidint amb la Pentecosta, és així?
Sí, no solament l'Església, és a dir, el patriarcat del que jo pertany, sinó tots els patriarcats ortodoxes celebren el mateix dia. És a dir, la Pentecosta és un dia de celebració fixa, sempre 50 dies després de Pasqua. És a dir, que no hi ha cap variació. És una festa que està en funció de la Pasqua. 50, 40 dies l'Ascensió, 50 dies la Pentecosta.
Sí, i així també se celebra efectivament a l'Església Catòlica, i a més aquest any passa això cada 5 anys aproximadament, ha coincidit en el calendari, no?, la Pasqua Catòlica amb les Pasques Ortodoxes.
Sí, exactament, de tant en tant, segons el còmput llunar, doncs coincideix.
Bé, i la Santíssima Trinitat, com a gran misteri per entendre els atributs de Déu, vostè com la definiria, com la defineix? És molt important, no?, en la teologia ortodoxa, la Santíssima Trinitat.
Sí, en principi, la teologia ortodoxa és absolutament apofàtica, és a dir, que no defineix mai el que és les qüestions dogmàtiques, sinó que té una visió apofàtica, és a dir, negativa. Contempla el misteri, el viu, però no el defineix. Uh-huh. Aleshores, diríem que per arribar a la contemplació apofàtica de la Trinitat es parteix no d'una definició tipus escolàstica de Déu U, Déu Tri, sinó que el fonament de tota teologia ortodoxa és l'encarnació del Fill de Déu. És a dir, contemplant l'encarnació, contemplem la plenitud de la Trinitat.
I la Trinitat plena, Pare, Fill i Esperit Sant, és una sola cosa, doncs, en si mateixa. Vaja, no és...
És una sola essència i tres hipostasis, tres persones.
Sí, sí. En això, pràcticament, les diferències entre les esglésies orientals ortodoxes i les catòliques llatines són mínimes. Em sembla que hi ha una diferència d'una preposició a l'hora d'entendre el fill o pel fill, no?
No n'hi ha cap, treta del que se'n dic, el que es diu la ecpouresis, és a dir, la processó, la procedència de l'Esperit Sant.
Sí, perfecte. Per tant, fora d'això, d'aquesta interpretació de la procedència de l'Esperit Sant, el misteri de la Santíssima Trinitat és el mateix. De fet, per a totes les esglésies cristianes, també les reformades protestants, tenen també aquesta idea. Potser no utilitzen tant aquest nom, però tenen aquesta idea també, no?, del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.
Penso que sí.
Bé, avui parlem amb Joan Garcia, que és l'arxiprest de l'Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia per Espanya. Aquest any la Pasqua ha coincidit i no hem d'oblidar que és un any molt intens per a l'ecumenisme, per al diàleg entre els cristians, amb aquesta commemoració que té el seu horitzó en la propera tardor dels 500 anys de la Reforma Luterana, però, evidentment, hi ha la separació dels ortodoxos i dels catòlics molt anterior i, de fet, el papa no es cansa de repetir que en molts aspectes ja estem units, ja vivim units. Com valora vostè el moment actual de l'ecumenisme entre els cristians?
Jo penso que està en un punt d'inflexió. És a dir, hi ha hagut avanços, per dir-ho així, des d'un temps en què realment hi havia una fredor, hi havia una distància important per desconeixement, per raons històriques, per raons teològiques, per raons fins i tot socials, però que hi ha hagut un treball de totes les confessions per poder apropar-se, donar-se hospitalitat, conèixer-se millor. Aquest coneixement mutu, doncs, ha fet de que s'hagin establert llaços, diguéssim, de comunicació, de connexió, fins i tot d'amistat entre les diferents persones implicades en el moviment ecumènic, i que s'ha arribat, diguéssim, a un punt. I ara tocaria, per dir-ho així, a partir de la base treballada i establerta, assajar, doncs, de fer un pas endavant.
Un pas endavant que vol dir, doncs, una certa unitat en aspectes fonamentals, encara que cada confessió religiosa mantingui la seva identitat o la seva praxi.
Sí, exactament. Vull dir, aquest pas endavant és simplement perquè l'Església és dinàmica i no pot estar, diguéssim, estàtica ni amb un ostracisme, diguéssim, d'un immobilisme, diguéssim, per incapacitat humana o per desídia de no voler realment doncs, segellar damunt la terra el que està segellat en el cel. És a dir, l'Església de Crist és una, i si en algun moment ja s'ha esguinçat, doncs no és Déu pas que l'ha esguinçada, sinó que hem sigut els homes.
Bé, una última qüestió que volem plantejar a Joan García, arxiprés de l'Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia. La seva feina i la seva responsabilitat suposo que és ben intensa a Catalunya i al conjunt de la península on vostè té jurisdicció, no?, com a arxiprés. No,
en aquests moments soc vicari general per Espanya, Portugal i el sud de França. I m'ocupo també, diguéssim, del que és l'escola de teologia que dona, diguéssim, formació als seminaristes del sud de França, de Portugal, d'Espanya i d'Amèrica Llatina.
Déu-n'hi-do, doncs, és una responsabilitat important com a vicari general en aquesta zona, on suposo que el Patriarcat de Sèrbia doncs, té moltes comunitats de persones de Sèrbia o d'altres llocs.
Sí, hi ha comunitats històricament, diguéssim, de la migració a Sèrbia després de la Primera i Segona Guerra Mundial, a França i també a Nord i Centre i Sud-amèrica, a Europa també en termes generals, i aquesta migració és més fins a el que és la península Ibèrica, però, diguéssim, en aquest moment, doncs, amb el que és la península Ibèrica, doncs, hi ha una trentena de parròquies entre Espanya i Portugal, Illes Canàries, i a part d'això, doncs, hi ha, jo penso, aproximadament 1,5 milió de persones emigrades d'Amèrica d'origen serbi de religió ortodoxa.
Moltíssimes gràcies per a Joan García, vicari general, diguem-ho bé, per Espanya, Portugal i el sud de França, del Patriarcat Ortodox de Sèrbia. Una abraçada i que vagi molt bé, recordant avui doncs, la Santíssima Trinitat, tan important per a tots els cristians i particularment pels ortodoxos. Bona nit i una abraçada. Fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi. Fins sempre.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I avui ens acomiadarem escoltant una cançó interpretada pel grup català Worship.cat. És Gran ets el Senyor, invoquem així la Santíssima Trinitat dels cristians.
Dones vida i ets amor, portes llum a la foscor, tu restaures els cors i les vides trencades. Gran ets, Senyor, un gran bé a dins meu és el teu sant alè que em porta a pregar. Un gran bé ple d'amor, gran Senyor. Dones vida i ets amor, portes llum a la foscor, tu restaures els cors i les vides trencades. Gran ets, Senyor, un gran bé a dins meu és el teu sant alè que em porta a pregar. Un gran bé ple d'amor, tu mereixes l'honor més gran, un gran bé a dins meu.
Amb aquest tema, Gran ets, Senyor, ens acomiadem amb les veus i la música de Worship.cat. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 11, el Jordi Carretero a les vies de so i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Temps de diàleg, torna a Ràdio Estel el proper dimecres, com sempre, a les 11 de la nit. Adéu-siau.
Ràdio Estel.